Són les 7.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, nova reunió avui a les Balears per analitzar la situació derivada de la guerra a l'Orient Mitjà. El govern es trobarà a les 9 i mitja amb els grups polítics. Són unes trobades que arriben després d'una ronda de contactes amb els sectors econòmics afectats. L'executiu prepara un paquet de mesures complementàries a les aprovades pel govern espanyol, precisament avui que Pedro Sánchez compareix també al Congrés, on defensarà la seva postura d'oposició al conflicte, com també el seu pla econòmic aprovat divendres passat. Serà amb la seguretat de tenir garantit el vot favorable de Junts al decret fiscal per abaratir el combustible. És dimecres, dia 25 de març. I el govern finançarà amb el Manco 5 milions d'euros nous projectes estratègics en el sector agroalimentari de les Illes.
Això després del tancament de Gama, la principal central lletera de Mallorca. Ho ha anunciat el conseller d'Agricultura, Joan Simonet, en el Parlament, on ahir va comparèixer a petició del Partit Socialista.
Una quantitat no inferior a 5 milions d'euros per tornar a habilitar una nova línia d'ajudes destinades a projectes estratègics per a l'agroindustrial de les Balears, que tinguin impacte a les produccions primàries de les Illes. Aquesta línia serà independent de les ja programades i podria representar una inversió addicional de més de 12 milions d'euros.
Tot quan hem sabut que dues de les vaqueries que fins ara donaven servei a la central lletera intentaran sobreviure a la crisi venent-la a la península. Són les vaqueries de Sant Carbó, a Campos, i la de Sant Bernat, a Llubí. D'altra banda, la vaqueria de Ses Veles de Canyamel tancarà les portes.
I els hotelers de Mallorca preveuen una ocupació del 70% de mitjana en els seus establiments per Setmana Santa.
Són unes xifres similars a les de l'any passat. Per tant, de moment, la guerra a l'Orient Mitjà no modifica les previsions turístiques per a aquestes vacances de Pasqua.
I avui a les 10 es reuneix la comissió negociadora del conveni col·lectiu del comerç per primera vegada després de la seva constitució formal el mes de febrer.
En joc estan les condicions laborals a prop de 70.000 treballadors del sector a les Balears. El sindicat majoritari, UGT, reclama un increment salarial del 17% en 3 anys.
A les 8 i mitja entrevistarà amb el representant del sindicat UGT, José García Relucio, també la presidenta de Pimeco, Carolina Domingo. I de l'educació, avui destacam que es duplica el nombre de docents interins a les Illes que no tenen acreditat el coneixement de català.
Durant el 2024 varen ser més de 450, dues vegades més que el 2022. Així ho ha exposat el conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera, durant el ple del Parlament.
I a Manacor ha estat desallotjat un edifici per risc imminent de col·lapse.
Segons un informe tècnic, l'immoble presenta deficiències estructurals greus, sobretot a la coberta i a la cornisa a l'edifici situat al carrer d'Alexandre Rosselló, número 7.
I serem en directe durant aquest informatiu i en els esports parlarem de l'entrenador Pablo Cano, que ha estat destituït del Fibui Mallorca Bàsquet. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia, sí. Segons l'entitat, el tècnic uruguaià deixa el club per diferències irreversibles amb la direcció esportiva. La notícia ha sorprès la plantilla, que no ho esperava. L'equip sumava 7 derrotes consecutives. L'entrenament d'avui el dirigirà Rubén Escalas, segon entrenador de Pablo Cano. En futbol, Luis García Plaza ja és oficialment nou entrenador del Sevilla. L'ex del Mallorca arriba a un rival directe per a la permanència del conjunt vermell. I també en futbol a la Champions, Mariona Caldentey en l'Arsenal va guanyar per 3-1 al Chelsea a l'anada dels quarts de final. I per avui, quan falti un quart per les 7, el Barça de Catacoll i Patrick Guijarro s'enfrontarà al Real Madrid.
I sapiguem ara quin temps tindrem avui dimecres. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, avui començam una jornada que serà molt tranquil·la en conjunt. Brillarà molt el sol arreu de les illes i quant al vent, aquest bufarà entre fluix i moderat, principalment de llebeig. Això farà que la costa més exposada, sobretot més cap al nord de les illes, sí que tinguem un onatge una mica més destacable i predominarà la maror. I tot això estarà acompanyat per una temperatura amb molt pocs canvis respecte d'ahir, esperant que les xifres més elevades girin aproximadament entre els 16 i els 20 graus, un valor que seran una mica més elevat al nord de cada una de les illes. Serà a partir de demà que notem més el canvi. A partir de la següent jornada notarem una davallada més important de la temperatura, tornaran les precipitacions i també tindrem unes condicions més complicades quant al vent. Ara mateix tenim a Mallorca 7 graus a l'Aró, 8 a Manacor i 10 a Vilafranca. A Menorca 10 graus a Mó i 11 a Ciutadella i a les Pitiuses 7 graus a Sant Llorenç i 11 a Sant Jordi.
Són temperatures d'aquesta hora quan són les 7 i 5 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i Antoni Escanelles, en Cel López, Cristina Bausà i Caterina Ben començar.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
El govern es reuneix a les 9 i mitja amb els grups polítics per parlar de la crisi derivada de la guerra a l'Orient Mitjà. Les trobades arriben després d'una ronda de contactes amb els sectors econòmics afectats. L'executiu prepara un paquet de mesures complementàries a les aprovades pel govern espanyol.
El vicepresident del govern, Antoni Costa, ha dit en el ple del Parlament que està d'acord amb les rebaixes fiscals presentades per l'executiu central, tot i que les veu insuficients. També lamenta la falta de diàleg.
Tots els sectors varen coincidir en que s'havia d'esperar les mesures del govern d'Espanya, que desconeixíem absolutament, per prendre decisions. I el passat divendres varen aprovar un paquet de mesures que jo ja li he dit, jo li he admès, ens pareixen molt bé. A diferència de vostès, aquest govern no presentarà un plat de llenties en els convidats. No, els negociarem.
Des de l'oposició, tant Lluís Apesteguía, de Més per Mallorca, com Iago Negueruela, del PSIC, critiquen l'absència de la presidenta del govern, Marga Proens, que ha estat de viatge oficial a l'Amèrica Central. Creuen que això ha retardat la presa de decisions.
Jo no els diré que el problema que tenen ara mateix és una batxata. Vostès sabran què comuniquen i per què comuniquen. El seu problema és que són molt enfora de la gent, a miles de kilómetros.
Lo que pasa es que usted no le ha podido decir que sí a ninguna de las medidas que han presentado los agentes económicos en las que están trabajando, porque su jefa es la que quiere decir sí o no a las medidas. Y ese es el problema que tenemos, que ante la falta de liderazgo no se ha acelerado. No s'han puesto en marcha.
Durant la sessió de control, diversos consellers han estat qüestionats per les conseqüències de la guerra i han exposat que es tindrà en compte tant la situació de les empreses com les dificultats d'accés a l'habitatge.
Per cert, que avui migdia es reuneix l'Assemblea de la Federació Empresarial Balear de Transports, que analitzarà les mesures preses per pal·liar els efectes de la guerra, i d'altra banda també la patronal de la petita i mitjana empresa de Mallorca reclama al govern que tramiti per la via d'urgència un decret llei per pal·liar els efectes de les pujades de preus. El president de la PIME, Jordi Mora, xifra en 50 i 100 milions el pla de xoc necessari.
Ja estem veient com d'altres territoris i comunitats autònomes ja estan traient paquets d'ajudes, i és important que es faci des del govern de les Illes Balears de manera ràpida, urgent.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, també compareix avui a partir de les 9 per parlar de la guerra a l'Orient Mitjà. Ho farà al ple del Congrés dels Diputats, on defensarà la seva postura d'oposició al conflicte, com també el seu pla econòmic aprovat divendres. Serà amb la seguretat de tenir garantit el vot favorable de Junts el decret fiscal per abaratir el combustible.
Es votarà demà en un ple extraordinari. Junts votarà sí a canvi del vot afirmatiu del grup socialista a la iniciativa dels catalans perquè els autònoms no paguin l'IVA si no ingressen més de 85.000 euros. El diputat Josep Maria Cruzet ha defensat la proposició no de llei.
Espanya és l'únic país de la Unió Europea que no aplica aquesta directiva, i per això no entendríem que vostès no votin a favor d'aquesta proposta de Junts per Catalunya.
La ministra portaveu del govern, Elma Saiz, diu que els ciutadans no entendrien que cap partit polític voti en contra del seu decret anticrisi aprovat pel Consell de Ministres.
Quiero recordar que son 80 medidas, 5.000 millones de euros, 20 millones de hogares, 3 millones de empresas que están viendo ya una realidad y que dependen de que los grupos políticos pulsen un botón para darle luz verde a esas medidas que están ya siendo una realidad.
I la portaveu del PP al Congrés, Esther Muñoz, reclama al govern central l'aprovació d'un nou decret que inclogui les propostes dels populars.
Trabajar en un nuevo decreto en el que se incluyan todas las medidas, una para las que el Partido Popular, una es fundamental, es la deflactación del IRPF, porque la inflación se va a comer en breve espacio de tiempo esa ayuda que ha puesto el gobierno de España, y por eso nosotros incluíamos la deflactación del IRPF.
I pel que fa al segon decret aprovat pel Consell de Ministres i impulsat per Sumar, aquell destinat a prorrogar per 2 anys els contractes de lloguer, es votarà en el Congrés com a tard dia 29 d'abril. La portaveu de Sumar a la Cambra Baixa, Verónica Barbero, ha demanat al PP i a Junts responsabilitat i altura de mires.
Quiero aprovechar para pedirle al señor Feijóo y al Partido Popular que, por favor, dejen el infantilismo político a un lado ya y la grandilocuencia vacía.
Mentrestant, la ministra portaveu ha contestat a les crítiques de Sumar que apunten que el PSOE ha tirat la tovallola pel que fa a l'aprovació d'aquest segon decret a la cambra. Assegura que es lluitarà per la seva validació.
Independentment de les mesures econòmiques per fer front a la crisi que es deriva de la guerra a l'Orient Mitjà, l'Iran avisa que el petroli continuarà sent car fins que les forces armades puguin garantir l'estabilitat a la regió. Això en un comunicat a Hamàs per l'exèrcit iranià en què contradiu els Estats Units i nega un acord en Washington.
Recorden el president dels Estats Units, Donald Trump, que l'era de les seves promeses ha acabat. Li retreuen que qualifiqui d'acord allò que per a ells és la derrota del mandatari. A més, en aquest escrit insisteixen que les proclames dels Estats Units sobre les negociacions són falses. Tot després que l'inquilí de la Casa Blanca hagi assegurat que les converses continuen i que Teheran ha renunciat a disposar d'armes nuclears.
We're having, by the way, a tremendous success, as you know, in Iran.
Trump ha assegurat que estan aconseguint un gran èxit, tal com varen fer amb Venezuela, i ha afegit que l'Iran ja no té ni marina ni força aèria i que tampoc no els queden sistemes de defensa aèria ni radars.
Malgrat que els Estats Units hagin aturat els atacs sobre l'Iran, el Pentàgon ha ordenat desplegar 2.000 paracaigudistes al Golf Pèrsic i estan a l'expectativa d'enviar-hi milers de soldats més. Qui no ha cessat l'ofensiva és Israel, que, a més, assumeix la responsabilitat dels bombardejos contra benzineres de al Líban, en considerar que són propietat de Hezbollah.
Tot quan aquesta matinada la Guàrdia Revolucionària ha bombardejat punts estratègics d'Israel i ha denunciat que l'exèrcit, sota les ordres de Tel Aviv, ha tornat a atacar la central nuclear de Búxer.
Passen 11 minuts a les 7.
IB3 dona una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA. ARCA treballa per protegir el nostre patrimoni, cuidar els centres històrics i preservar la memòria dels nostres pobles i ciutat. Per més informació, podeu visitar el web arcapatrimoni.net. IB3, tots donem una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I el govern finançarà amb el Manco 5 milions d'euros nous projectes estratègics en el sector agroalimentari de les illes després del tancament de Gama, la principal lletera de Mallorca. Ho ha anunciat el conseller d'Agricultura, Joan Simonet, en el Parlament, on ahir va comparèixer a petició del Partit Socialista.
Simonet diu que aquesta nova línia es finançarà amb fons de l'impost de turisme sostenible i forma part d'una estratègia de transformació per fer el sector més competitiu, integrat i rendible. El conseller ha defensat un canvi de model cap a estructures en què els mateixos productors tinguin més control sobre tot el procés, des de la producció fins a la comercialització.
Una quantitat no inferior a 5 milions d'euros per tornar a habilitar una nova línia d'ajudes destinades a projectes d'estratègia per a l'agroindustrial de les Balears, que tinguin impacte a les produccions primàries de les illes. Aquesta línia serà independent de les ja programades i podria representar una inversió addicional de més de 12 milions d'euros.
Simonet reivindica també que aquest finançament va en la línia d'altres mesures adoptades al llarg de la legislatura com una línia específica per a projectes estratègics que ha permès impulsar inversions en diferents àrees del sector primari. L'oposició, en canvi, l'ha acusat de deixar morir la indústria agroalimentària. Són Ferran Rosa, de Més per Mallorca, i Marc Pons, del PSIP.
Qui sap que més tancarà? I tanquen perquè ni Boston ni el seu director general han fet la feina que els tocava fer, perquè el seu esforç s'ha dedicat a turistitzar el camp, a afavorir els infractors i a continuar urbanitzant fora vila. Per no protegir les empreses, no garantir la sobirania alimentària i no assegurar la producció d'aliment en aquesta illa.
El govern els hi ha girat l'esquena. Damunt vostè, senyor conseller, hi passarà en aquesta història es no. Sobre vostè, senyor conseller, recaurà la responsabilitat. la culpabilitat d'haver matat la producció i la comercialització de la llet de Mallorca.
El grup parlamentari de Vox ha estat l'únic que no ha intervingut, ja que cap dels seus 5 diputats es trobava a la sala de plans quan ha arribat el seu torn de paraula.
Sí, com sigui, Gama deixarà de recollir llet de les 3 vaqueries dimarts que ve, dia 31. Dues d'aquestes vaqueries que fins ara donaven servei a la central lletera intentaran sobreviure a la crisi venent-la a la península. En canvi, la de Ses Bales de Canyamel de Capdepera tancarà portes. El seu propietari, Toni Boussà, volia continuar com a mínim uns anys més, però no veu viabilitat al negoci.
Els temes que te lleven una il·lusió que has tingut tota la vida i per compte un parell d'any més, pràcticament es preu que m'ha sortit de llet aquí a Mallorca encara és bastant raonable andant, està bastant bé, però d'aquesta manera pues, m'ho han dit fins aquí. I el que...
Les vaqueries de Son Carbó a Campos i la de Son Bernat a Llubí es resisteixen a tancar i per això intentaran sortir endavant unint-se per exportar la seva llet a la península.
No els queda cap altra alternativa davant la falta de motalladores i distribuïdores a Mallorca que els permeti comercialitzar la llet que produeixen a la mateixa illa. Una solució que, segons ha reconegut el propietari de Son Bernat, Joan Torrent, serà temporal fins a trobar una altra alternativa.
Això... per llarg temps no pot ser viable de cap manera, són pèrdues segures. O que mirem de poder subsistir, veurem si trobem alguna alternativa per produir o envasar la llet aquí. I o fer formatges, o fer danones o coses d'aquestes.
En el cas de la vaqueria de Capdepera, que tanca, 60 de les vaques acabaran a Galícia, mentre que una dotzena més aniran a Eivissa i a la finca mallorquina de Sant Burguera, on s'elaboren productes làctics.
També la cooperativa Sesplat de Sa Pobla tancarà demà dijous. Els 8 pagesos que encara hi estaven associats continuaran, però, exportant patates a través dels altres portals. L'associació, però, acomiadarà els 19 treballadors de l'entitat i ha posat a la banda les seves instal·lacions i la maquinària. Acaba així la trajectòria d'una cooperativa que va obrir portes l'any 1993 i que va arribar a tenir més de 50 socis.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I la guerra a l'Orient Mitjà no modifica les previsions turístiques per a aquestes vacances de Pasqua i els hotelers de Mallorca estimen una ocupació del 70% de mitjana en els seus establiments en la línia l'any passat. La patronal hotelera confirma un inici de temporada sòlid a partir de la informació recopilada entre hotels i cadenes associades.
El nivell d'obertura hotelera aconseguirà el 92% per Setmana Santa, 2 punts percentuals més que l'any anterior i es confirma així, diu, l'avançament de l'inici de temporada i la progressiva ampliació del calendari turístic. La federació assegura que les previsions s'han elaborat des de la prudència davant l'actual context internacional marcat per canvis constants, una evolució que la vicepresidenta executiva de la patronal hotelera, Maria José Aguiló, diu que marcarà el comportament de cada mercat.
Estas previsiones se producen en una situación internacional marcada por la incertidumbre, donde puede haber variaciones de estas estimaciones dependiendo de la zona y del producto, y puede que haya incrementos por ventas de último minuto.
El fet que Setmana Santa se situï enguany a principis d'abril afavoreix l'activitat turística, encara que aquest factor és conjuntural i que el canvi real respon a l'avançament del calendari turístic de Mallorca. Les ocupacions variaran per zones, mentre que la colònia de Sant Jordi, Alcudi i Pollença s'espera entre el 70 i el 75%, les expectatives a Palma apunten al voltant del 86%.
I el govern defensarà la prohibició de crear noves places turístiques en habitatges plurifamiliars, tot i les advertències de la Comissió Europea. Així ho ha assegurat el conseller de Turisme, Jaume Bausà, que ha afirmat que el govern manté el compromís de no concedir noves llicències a pisos, fins i tot davant la possibilitat de sancions per part de Brussel·les.
El responsable de Turisme ha argumentat que la prohibició és una de les mesures de l'executiu per fer front a la dificultat per accedir a un habitatge i que també respon a la necessitat d'evitar problemes de convivència entre turistes i residents dins un mateix edifici.
Ni una passa enrere. Considerem que la mesura que vàrem prendre és correcta i no se donaran llicències turístiques a dins plurifamiliars. Veurem a on arriben aquestes recomanacions, aquestes advertències que mos fan. Per a nosaltres ho tenim absolutament clar.
Tot i que el govern ja va presentar al·legacions per justificar la prohibició, la Comissió Europea les ha rebutjat i aposta per alternatives, com la zonificació. Amb tot, l'executiu autonòmic manté que la problemàtica és general a tot l'arxipèlag i que la restricció ha de ser global. La mesura de prohibir noves places turístiques en pisos forma part del decret de contenció turística impulsat pel govern.
I avui a les 10 del matí es reuneix la comissió negociadora del conveni col·lectiu del comerç per primera vegada després de la seva constitució al mes de febrer. En joc hi estan les condicions laborals de prop de 70.000 treballadors del sector a les Balears. El sindicat majoritari UGT reclama un increment salarial del 17% en 3 anys.
Comissions Obreres i USO reclama ser encara més ambiciosos, arribar fins al 21% i ho justifica per l'increment del cost de la vida. Les patronals Afedeco i Pimeco ja han dit que serà difícil arribar a les pretensions dels sindicats, més tenint en compte l'escàs marge de benefici que bona part del sector alhora que reclamen mesures per reduir l'absentisme en aquest mateix sector. Aquests són els punts de partida per començar les negociacions, que és un dels que té més un dels sectors que té més pes econòmic a les Illes Balears.
I es duplica el nombre de docents interins a les Balears que no tenen acreditat el coneixement del català. Durant el 2024 van ser més de 450, són dues vegades més que el 2022.
Així ho ha exposat el conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera, durant el ple del Parlament, on ha defensat la moratòria del requisit lingüístic en places de molt difícil cobertura. Una mesura acordada amb vots són Maria Ramon, de Més per Mallorca, i el conseller Vera.
A cada sessió, a cada acord amb vots, sempre hi surt perdent sa llengua.
Entre drets i fang, vostè tria fang. Això se diu irresponsabilitat.
També s'ha aprovat la presa en consideració d'una proposició de llei per evitar que docents condemnats per assetjament puguin exercir.
I continuem ara parlant d'habitatge. A Manacor ha estat desallotjat un edifici per risc imminent de col·lapse. Segons un informe tècnic, l'immoble presenta deficiències estructurals greus, sobretot a la coberta i a la cornisa a l'edifici que està situat al carrer Alexandre Rosselló, número 7.
El mal estat de conservació podria afectar tant els habitatges com els dos locals comercials oberts al públic a la planta baixa, amb el consegüent risc per a la seguretat ciutadana. Núria Hinojosa, regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament de Manacor.
Poden provocar despreniments i per suposat, poden afectar en els locals comercials de la planta baixa, que per allà on estan ubicats són molt freqüentats.
S'ha ordenat a la propietat adoptar mesures cautelars en un termini màxim de 2 dies. Si no ho fa, s'enfronta a sancions coercitives fins que es duguin a terme les actuacions exigides. A més, han d'executar obres de consolidació estructural. La regidora d'Urbanisme adverteix els propietaris.
Tenen l'obligació legal de mantenir els seus immobles en bon estat de conservació i presentar l'informe d'evolució dels edificis d'acord amb la normativa urbanística, autonòmica i també l'ordenança municipal.
Ara s'ha de determinar si és possible el reallotjament dels residents. Recordem que el passat 15 de gener, també a Manacor, un jove de 18 anys va morir a causa de l'esfondrament del sostre de la casa allà on vivia, un immoble que ja presentava deficiències estructurals.
I a les portes dels jutjats de Palma hi ha hagut una concentració de suport als encausats que es varen concentrar per evitar el desnonament de Cas Barraquer a Palma a finals de l'any 2022.
Sindicat! Força sindicat!
La concentració ha estat després que les defenses dels 8 investigats han tancat un acord amb la Fiscalia i l'acusació particular exercida per 2 policies locals de Palma que reclamaven 15 anys de presó i una multa de 15.000 euros per un delicte de lesions i un altre d'atemptat contra l'autoritat. Finalment, els encausats no hauran d'ingressar a la presó, Carme Moreno.
El portaveu del Sindicat d'Habitatge de Palma, Miquel Duran, ha explicat que els encausats han estat condemnats finalment per un delicte de resistència passiva i la pena de 4 mesos de presó, que ha estat substituïda finalment per una multa de 3.000 euros. Els membres del sindicat faran una col·lecta per pagar el doblers de la multa i també la indemnització que ascendeix als 400 euros.
I bé, el que ha corregut avui és que s'ha arribat a un acord perquè, òbviament, era una pena desmesurada i iniciar un procés penal per el que va passar era una aberració i el que ha passat és que s'ha arribat a un acord de resistència passiva que s'adocu un poc més a el que va passar i ens han imposat multes per això. O sigui, nosaltres seguim pensant que resistència passiva no hauria de ser un delicte.
El 8 encausat de cas Barraquer varen participar en el desnonament d'una família vulnerable a la barriada de Son Oliva, ara fa 3 anys. Duran ha lamentat que algun dels investigats varen patir lesions per part dels agents que els varen agafar pel coll i els varen fer mal a les mans, també. Ha dit també que la policia va amenaçar els menors que resistien dins l'habitatge.
Sa mare va sofrir una d'ansietat i se la varen vedar d'un ambulanci i van quedar només els menors dins la casa. I la policia no tenia el permís de serveis socials per treure-los ells de la casa i el que varen fer va ser tècniques de tortura psicològica, malament, de dir als menors que els separarien, els durien a centres de menors separats i no s'obrien mai més i aquestes coses. Fins que al cap de 8 hores els menors no varen poder posar i varen sortir. I va ser quan se va executar el desnonament.
Duran ha assegurat que una desena de persones varen haver d'anar al metge a causa dels danys patits per part dels agents. A més, considera que la presència de 3 furgons policials que varen participar en aquest desnonament va ser desmesurada.
I un jutge de l'Audiència Provincial aprecia indicis de delicte en el cas contra l'empresari Joan Riera i l'empresa Modular Houses, tot i que la causa va ser arxivada el mes d'abril del 2025 pel jutjat d'Inca, ara s'ha reobert en segona instància després del recurs presentat per un dels afectats.
De moment, a la FICA de Fora Vila només hi ha els fonaments. És tot el que va arribar a executar l'empresa fins al 2022, malgrat haver cobrat un avançament de 50.000 euros. En total, hi ha prop d'una desena d'afectats que calculen pèrdues que s'acosten al milió d'euros. Rafael Ramis n'és un d'ells.
Una de les coses que me fan més mal és veure que jo m'he quedat amb una runa i sense dobbers i que ell segueix obrint noves societats, nous negocis, segueix passejant en cotxos d'alta gamma, quantes altres mos han quedat en ser man damunt del cap i sense la nostra casa.
Mentrestant, l'empresari continua sense haver respost per aquest dobles.
Hi ha a prop d'una cinquantena de famílies que viuen a 2 blocs de pisos de la zona d'Avinguda Menorca, propietat de la Sareb, s'enfronten a pujades inassumibles del lloguer, fins i tot preus que es poden duplicar. Per això ara Mahó insta el govern espanyol que ordeni a l'anomenat Banc Dolent la negociació d'uns nous contractes assequibles pels inquilins. Jordi Tutzó és el portaveu.
Que s'apliqui una renovació dels contractes d'acord amb el Real Decret Llei firmat fa pocs dies que topava la pujada dels lloguers a només un 2%, per assegurar que les famílies que actualment hi viuen no es vegin desposseïdes del seu habitatge ni vegin fortament multiplicat el seu lloguer actual.
I llum verda a la construcció d'habitatges per agents de l'autoritat a Dos Solars, a Eivissa i a Santa Gertrudis, gràcies a l'aprovació de la segona fase del Pla d'Infraestructures de Seguretat de l'Estat. Està dotat amb 900 milions d'euros i ha estat autoritzat pel Consell de Ministres. Aquesta inversió permetrà construir nous immobles residencials en aquests 2 punts per la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. Cada projecte té un pressupost de 16 milions i mig d'euros. Són ara les 7:27 i és el moment per fer un cop d'ull al que destaca la premsa avui, ben pendents de l'economia balear i també dels successos.
És el cas, per exemple, d'última hora. Obre, amb un títol impactant, diu, a presó per maltractar i per tenir desnodrits els seus fills a Maria de la Salut. A baix trobem una fotografia d'un camp completament ple de fems. Diu que el polígon de Ses Veles torna a ser un femer. Està al terme de Bunyola. Diario de Mallorca és dels que parlen d'empresa. En aquest cas, diu que moltes d'elles tenen ja els magatzems plens davant la possibilitat d'una aturada que podrien fer els transportistes. Foto, en aquest cas, per les cadires buides, diguem-ho així, del Parlament, en Gabriel Lecén, en un acte de suport al president Orbán a Hongria i, per tant, va haver de ser substituït com a la presidència. Marga Proen tampoc era de gira pel Carib, a República Dominicana i a Puerto Rico. Dels digitals, el Mallorca Diario parla dels preus del mercat, també diu que els comerciants estan cansats d'inestabilitat, també protestes, ok, Baleares, però per part dels xivius de les platges, perquè diuen que Pedro Sánchez el vols tancat, tot i que després al cos de la notícia expliquen que no es tanquin, ho demanen a Marga Provenç, no el president espanyol. Seguint amb empresa, ara Balears també diu que Adam va oferir a Gama als ramaders, com un capítol més d'aquest serial, i a les Pitiuses, el diari torna a l'amenaça també dels transportistes que dèiem fa just una estona, que critiquen que els ajuts són insuficients. En canvi, el periòdico d'Eivissa, l'altre diari fet en paper a les Pitiuses, seguint l'estela un poc de la portada d'ahir, que ja la vàrem explicar en aquesta mateixa secció, i de diu que Eivissa dona suport a la prohibició total dels pisos turístics, tot i la posició d'Europa. Recordem que el gran titular d'ahir de la portada era precisament això, que Europa s'oposava en aquesta prohibició. I de també habitatge trobam el Menorca, que explica precisament que el que es coneix com a banc dolent, la Sareb, que es va fer càrrec durant la crisi dels habitatges que havien recaptat els bancs, i dona 10 dies ara als inquilins, a les cases que tenen llogades, perquè acceptin, diu, pujades considerables en els preus dels lloguers.
I d'això és el que diu la premsa illenca, la premsa estatal un dia més pendent de Donald Trump i les seves decisions.
Sí, perquè cada decisió, cada vegada que obri la boca puja el pa, com ens sol dir habitualment, El País, atenció, diu que el president nord-americà envia a l'Iran un pla en 15 punts per acabar la guerra. En parlarem més endavant a la secció d'Estatal Internacional i explicarem quins són aquests 15 punts. I fotografia en aquest cas El País, una fotografia presa des de l'aire dels milers de manifestants que varen sortir ahir a Argentina per demanar, deia, memòria i justícia, era part del seu lema, precisament a la plaça de Maig, just quan fa 50 anys del cop d'estat que es va produir allà. El Mundo, que sempre tria titulars de política estatal darrerament i deixa un pot de banda la internacional, i de prefereix obrir les paraules de la ministra María Jesús Montero, recordem que és la candidata a les eleccions d'Andalusia, a correcuita, i que assumeix que, en certa manera, serà una prova de foc per Pedro Sánchez també aquestes eleccions allà. També ho fa l'ABC, això de triar per titulars d'Espanya, obre amb l'alliberament d'una etarra empresonada, tot i que en realitat és un tercer grau, i La Vanguardia també parla de Trump i la seva negociació.
I hem arribat a les 7:30, repassant els principals titulars. Nova reunió avui a les Balears per analitzar la situació derivada de la guerra a l'Orient Mitjà. El govern es trobarà a les 9:30 amb els grups polítics. Són unes reunions que arriben després d'una ronda de contactes ja amb els sectors econòmics afectats.
L'executiu prepara un paquet de mesures complementàries a les aprovades pel govern espanyol. Precisament avui que Pedro Sánchez compareix al Congrés, on defensarà la seva postura d'oposició al conflicte, com també el seu pla econòmic aprovat divendres. Serà amb la seguretat de tenir garantit el vot favorable de Junts al decret fiscal per abaratir el combustible.
I el govern finançarà amb el Manco 5 milions d'euros nous projectes estratègics en el sector agroalimentari de les Illes.
Ho ha anunciat el conseller d'Agricultura, Joan Simonet.
Aquesta línia serà independent de les ja programades i podria representar una inversió addicional de més de 12 milions d'euros.
Tot quan també s'ha confirmat que la vaqueria de Toni Boussà, ses Veles de Canyamel, tancarà les portes a causa de la caiguda de gamma.
Els temes que tallem en un il·lusió que has tingut tota la vida i per compte un parell d'any més, pràcticament es preu que m'ha sortit de llet aquí a Mallorca encara és bastant raonable en damp, estava bastant bé, però d'aquesta manera pues, m'ho han dit fins aquí.
En canvi, les dues altres explotacions que fins ara donaven servei a la central lletera intentaran sobreviure la crisi venent-la a la península.
I els hotelers de Mallorca preveuen una ocupació del 70% de mitjana en els seus establiments per Setmana Santa.
Són unes xifres similars a les de l'any passat, per tant, de moment, la guerra a l'Orient Mitjà no modifica les previsions turístiques per aquestes vacances de Pasqua.
I avui a les 10 es reuneix la comissió negociadora del conveni col·lectiu de comerç per primera vegada després de la seva constitució formal el mes de febrer.
En joc estan les condicions laborals a prop de 70.000 treballadors del sector a les Balears. El sindicat majoritari UGT reclama un increment salarial del 17% en 3 anys.
A les 8:30 entrevistarem el representant del sindicat UGT, José García Relucio, també a la presidenta de Pimeco, Carolina Domingo. I de l'educació, avui destacam que es duplica el nombre de docents interins a les Illes Balears que no tenen acreditat el coneixement del català.
Durant el 2024 varen ser més de 450, dues vegades més que el 2022. Així ho ha exposat el conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera, durant el ple del Parlament.
I s'ha desconvocat la vaga de recollida de residus a Llumajor després d'assolir un acord entre treballadors i empresa.
L'aturada estava prevista per aquest dijous, dia 26 de març. Juan José del Teso, responsable del sector de serveis d'UGT, alerta de la precarietat laboral associada a les empreses subcontractades.
El problema que tenien los trabajadores es que la empresa iba estaba a punto de incumplirlo. digamos que de dejar de aplicar esos salarios y volver otra vez a los salarios anteriores, que eran pràcticament això, el salari mínim interprofessional.
I a Manacor ha estat desallotjat un edifici per risc imminent de col·lapse.
Segons un informe tècnic, l'immoble presenta deficiències estructurals greus, sobretot a la coberta i a la cornisa de l'edifici, situat al carrer d'Alexandre Rosselló, número 7.
I Salvament Marítim cerca una embarcació amb 30 persones desaparegudes des de dissabte passat i que va partir de les costes algerianes.
El dispositiu de salvament marítim s'ha desplegat pel sud de Cabrera. Ha estat l'ONG Alarm Phone, que ajuda persones migrants que es troben en perill a la Mediterrània, la que ha comunicat la desaparició. A la recerca hi participen dos avions de Frontex.
I pel que fa al temps, avui farà un dia de sol. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui ens atam una jornada ben assolellada i, tot i que al llarg del capvespre tindran l'aparició de qualque núvol prim, en general, el sol continuarà sent el protagonista. Quant al vent, aquest bufarà entre fluix i moderat i ho farà principalment de llebeig. No tindran gran complicacions al mar, però sí que a punts del nord de les illes principalment encara podran veure qualque redal de maror. I tot això estarà acompanyat per una temperatura amb molt pocs canvis respecte d'ahir, esperant que els valors més elevats d'avui girin aproximadament entre els 16 i els 20 graus. Serà a partir de demà que notem més canvis. La temperatura baixarà de forma més accentuada, augmentarà el vent que bufarà de tramuntana i, per tant, al nord del territori l'onatge serà molt intens, esperant que aquesta següent jornada sigui un canvi de temps bastant més notable. Ara mateix tenim a Menorca 10 graus a Cala Morell i 11 a Sant Lluís, a les Pitiuses 7 graus a Sant Antoni i 12 a Eivissa, i a Mallorca 7 graus a Alcúdia, 9 al Port de Solla i 10 a Santanyí.
Informatiu Matí. Esports.
I són ara les 7 i 35 minuts. Ens atam els esports parlant de l'entrenador Pablo Cano, que ha estat destituït del Fibui Mallorca Bàsquet. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. Sí, segons l'entitat, el tècnic uruguaià deixa el club per diferències irreversibles amb la direcció esportiva. La notícia ha sorprès la plantilla, que no ho esperava. L'equip suma 7 derrotes consecutives. Com dèiem, l'adeu de Pablo Cano ha sorprès la plantilla i una de les peces fonamentals de l'equip, Jonander Aramburu, transmetia poc abans de conèixer aquesta notícia un missatge de tranquil·litat als micròfons d'IB3.
Lo estamos llevando bien. O sea, sabemos que nos quedan todavía 6 partidos por delante, una jornada de descanso, y tenemos varios partidos en los que tenemos que competir. La salvación creo que la tenemos a 4 victorias todavía, así que, por cierta parte, estamos bien, estamos tranquilos.
I 2-6 partits que afrontarà l'equip sense Pablo Cano a la banqueta. L'entrenament d'avui a Son Moix el dirigirà Rubén Escala, segon entrenador de Pablo Cano. I a la Lliga Challenge resten 6 jornades per acabar la temporada i l'Azul Marino continua l'objectiu d'aconseguir l'ascens directe a la Superliga. Les mallorquines són segones amb un partit menys que el líder, el Celta, i depenen d'elles mateixes gràcies a tenir l'enfrontament directe guanyat amb les gallegues. Maria Espanya, jugadora de l'Azul Marino.
Totalment, està a les nostres mans, per això és tan important la primera volta intentar, quan guanyes, guanyar dels màxims punts possibles i quan perds els menys possibles, no? Tenim la sort que tenim Saberaix i que és bastant gran, així que, bueno, ara seguir fent la feina, que està a les nostres mans i guanyar tots els partits que ens queden.
Hi ha un futbol al Mallorca, tornarà a entrenar avui de matí per continuar preparant el partit contra el Madrid. Les novetats de la sessió d'ahir a Son Bibiloni foren Asano i Kumbula, que es van tornar a exercitar amb normalitat amb el grup. Això sí, el tècnic mallorquinista Martín de Michelis va dirigir l'entrenament sense Pablo Maffeo, que arrossega molèsties, i tampoc el porter Lucas Biestrom. A més, tampoc s'entrenaren els 5 internacionals de la plantilla vermella. I pel que fa a un dels rivals directes del Mallorca, el Sevilla, Luis García Plaza és el nou entrenador de l'equip, l'extècnic mallorquinista, que es trobava sense equip després del seu darrer pas per l'Alavés, on va ser destituït el desembre de 2024, ha firmat amb el club andalús fins l'any 2027. D'aquesta manera, Luis García Plaza intentarà reconduir la situació del Sevilla, que ara mateix és 16 a la classificació en 31 punts, 3 més que el Mallorca. I la selecció espanyola ha començat a preparar el partit d'amistosos contra Sèrbia i Egipte, que té aquesta aturada la darrera, abans del Mundial. A la primera sessió d'entrenament, Lamine Yamal, Marcos Llorente i Laporte han tingut sessió de recuperació. Marc Cucurella, jugador del combinat espanyol.
Mucho orgullo y un privilegio. Al final, ojalá volver a ese estadio donde el año pasado conseguimos ser campeones, y volver ahí sería un honor, significaría que estamos a un paso de la gloria, y ojalá después de mucho trabajo y de todos estos años que venimos trabajando llegue ese momento.
I a la Champions, Mariona, que el Dantay amb l'Arsenal va guanyar a nit per 3-1 al Chelsea a l'anada dels quarts de final de la competició, i avui capvespre, quan falti un quart per a les 7, el Barça de Catacoll i Patrick Guijarro jugarà el primer dels tres clàssics que disputaran en només 8 dies. El conjunt blaugrana visita el Madrid en el partit d'anada d'aquests quarts de final de la Champions. Pere Romeu és el tècnic del Barça.
Nosaltres, l'ho dit, com més a prop estem de fer el nostre joc, més a prop estarem de classificar-nos. Únic i exclusivament a pensar en el partit de demà, en fer les coses el millor possible i a intentar treure la victòria, que és el que voldríem tots.
I Rafael Nadal ha estat investit doctor honoris causa per l'Universitat Politècnica de Madrid. Aquesta és la màxima distinció que concedeix la institució acadèmica, que ha volgut reconèixer els seus mèrits esportius, però també els valors que ha demostrat fora de les pistes. És Rafael Nadal.
Trabajar con poco talento te da, creo que con mucho esfuerzo, la posibilidad de llegar a cumplir objetivos, ¿no? Y creo que con talento y sin trabajo no diría que es imposible alcanzar ninguno. El trabajo diario, creo que la disciplina, el respeto, porque al final cuando por mucho que sea un deporte individual, tienes que mantener el respeto por todas las personas que tienes alrededor.
I ja en ciclisme, la segona etapa de la Volta a Catalunya, el corredor tenenc Enric Mas va creuar la línia de meta a la 38a posició. El danès Magnus Cort Nielsen va ser el guanyador. Tot i així, Enric Mas se situa a la posició 21, a la general, a només 10 segons del líder Dorian Godon. Avui es disputarà la tercera etapa de 159 quilòmetres entre la Costa Daurada i Tarragona.
Gràcies, Miqui. Són ara les 7:40. Fem una pausa.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Demanau moses, cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons
a mon pare.
Envieu moses notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
Le vull dedicar a mon mare.
En el Coni.
En el meu pare.
La meva padrina. Dadicul desbonni.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui li dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. La informació més propera en les edicions insulars dels informatius d'IB3 Ràdio. Quan falta un quart per les 9, a l'informatiu matí pots escoltar un primer repàs del que és notícia a la teva illa. I després, a les 2:30, en temps de l'informatiu migdia, el recull del que ha passat durant el matí amb les previsions pel capvespre. De dilluns a divendres, dues cites amb la informació més pròxima. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada,
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala baba, sí. Podríem dir. Font de
misteris. Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Passen 43 minuts de les 7 del matí. Salvament Marítim cerca una embarcació amb 30 persones que ha desapareguda des de dissabte passat i que va partir de les costes algerianes. El dispositiu de salvament marítim s'ha desplegat pel sud de Cabrera.
Ha estat l'ONG Arlan Phone, que ajuda persones precisament migrants que es troben en perill a la Mediterrània, la que ha comunicat la desaparició en un missatge publicat al seu compte de la xarxa social X. A la recerca hi participen dos avions de Frontex i s'emeten avisos a navegants per si alguna embarcació pogués albirar la barca desapareguda des de fa avui 4 dies.
I un home s'enfronta a 20 anys de presó acusat de violar i de maltractar la seva filla quan era menor. Aquest dimarts ha començat a l'audiència provincial el judici i ho ha fet amb la declaració de la víctima que ha detallat les vexacions que va patir des que tenia 9 anys fins que va fer la majoria d'edat. Els fets varen passar a Mallorca.
La jove, que té ara 22 anys, ha explicat que des que té memòria el seu pare sempre s'ha comportat de manera agressiva amb ella. En pocs anys la castigava amb cops o fuetejant-la amb una canya de bambú, però no, per no fer les feinetes escolars. A les contínues agressions físiques, segons ha explicat, se li varen afegir després les sexuals quan va fer els 10 anys i es varen allargar fins que en va complir 16. Uns atacs que ella va callar per por les represàlies del seu progenitor.
I la Conselleria de Treball traurà el pròxim mes una subvenció per a aquelles empreses que implantin mesures de conciliació que beneficin el seu personal. A més, s'ha marcat l'objectiu que el 100% de les empreses de més de 50 treballadors tinguin plans d'igualtat tal com marca la llei.
La directora general de Conciliació, Margalida Darder, ha explicat que el seu departament també vol que el 30% de les empreses de manco de 50 treballadors també tinguin aprovats els seus plans d'igualtat. Darder ha detallat quines mesures de conciliació poden aplicar les empreses.
Podríem xerrar d'exemples com flexibilitat d'horaris, autonomia horària, inclús teletreball, borsa d'hores, d'aquest estil. De fet, nosaltres en el juliol vam treure la llei 3/2025 de conciliació, pionera en aquestes illes, i hi ha un article on nosaltres ja deim quin tipus de mesures, cap a quin tipus de mesures volem avançar.
La Conselleria de Treball destaca que les empreses que aposten per la conciliació són més competitives.
I a Llucmajor s'ha desconvocat la vaga de recollida de residus després d'assolir un acord entre els treballadors i l'empresa al Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Balears. L'aturada estava prevista per aquest dijous, dia 26 de març.
L'acord inclou el compromís de l'empresa de mantenir el pacte signat el 2024 que va fixar les nòmines dins el conveni col·lectiu. Abans, un conductor de netatge cobrava uns 1.100 euros nets mensuals, ara en percep 1.350, una xifra una mica per damunt del salari mínim interprofessional. Això suposa una diferència de 250 euros, que es mantindrà amb el nou pacte. Juan José del Teso és responsable del sector serveis d'UGT i alerta de la precarietat laboral associada a les empreses subcontractades.
El problema que tenían los trabajadores es que la empresa estaba a punto de incumplirlo. Digamos que de dejar de aplicar esos salarios y volver otra vez a los salarios anteriores, que eran prácticamente eso, el salario mínimo interprofesional.
Del Teso assegura que quan acabi el conveni, el 31 de desembre de 2028, tornaran a convocar una nova vaga.
I una empresa nàutica ha demanat autorització a Costes per poder utilitzar la rampa d'Escanotells al nucli costaner de Mó per oferir un servei de lloguer de motos aquàtiques. Aquesta zona és molt utilitzada a l'estiu pels veïnats que s'oposen completament a aquest projecte. Ens explica Ramiro López.
La rampa d'Escanotells durant l'estiu dona servei a diverses empreses de lloguer de caiacs. Ara una empresa nàutica ha presentat una sol·licitud a Costes per llogar-hi motos aquàtiques. El projecte constaria de 4 motos amb silenciador i amb un sistema de seguretat per poder-les aturar remotament. Els veïns, però, s'hi oposen per raons de seguretat i saturació de la rampa. Escoltem Anna Riba, que és presidenta de l'Associació de Veïns d'Escanotells.
En totes les reunions que hem tingut en l'Ajuntament hem informat que ens preocupava, que era perillosa, que no està en bon estat, que la comparteix de masses usos, i I ara ens trobem que no només no es limita el seu ús, sinó que es continua ampliant. Hi ha zona de bany a banda i banda de la rampa, per tant, significa que, clar, els banyistes creuen. Hi ha els particulars que tiren la barca i hi ha els amarristes que l'empren com a zona de càrrega i descàrrega.
La mateixa empresa ja va sol·licitar al juliol un permís per oferir aquest servei a Cala Molí, a Daia. El GOM Menorca ja va presentar en aquest cas al·legacions i ara estudien fer-ho per a aquesta nova localització. L'Ajuntament de Maó també està revisant el projecte. José Manuel García és regidor de Medi Ambient de Maó.
Tots també estem una mica preocupats per acabar d'analitzar realment les particularitats que pot tenir a una zona de bany com és la rampa dels Canutells, que ara mateix ja té els caiacs d'estiu, afegiria una activitat més com podrien ser les motos aquàtiques.
A més d'aquestes dues sol·licituds, fa just un any una altra empresa també va intentar impulsar un projecte de motos aquàtiques a Sant Tomàs. Segons expliquen les empreses impulsores, la demanda d'aquest servei a l'illa és molt alta entre els turistes.
I hem arribat amb aquesta informació a les 7:48 minuts. I continuem ara en clau política. La vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, ha assistit al darrer Consell de Ministres abans de sortir del govern espanyol per centrar-se en la carrera per presidir la Junta d'Andalusia. És la candidata dels socialistes als comicis autonòmics de dia 17 de maig i això vol dir que la substituiran dels càrrecs que ostenta al si de l'executiu central. Un dels noms que sona amb més força per fer-ho és el titular d'Economia, Carlos Cuerpo.
El hecho de que me incluyan en este tipo de quinielas quiere quizá decir que en el ámbito de la política económica se está realizando un buen trabajo.
Aquesta és una conseqüència de les eleccions a Andalusia, cita en què el president de la Junta i candidat del PP a la reelecció, Juanma Moreno Bonilla, confia en poder tornar a obtenir una majoria per revalidar el mandat.
Pues lógicamente vamos a trabajar y luchar para mantener esa mayoría social y no meternos en el lío en el que está, por ejemplo, el gobierno de España.
Aquesta convocatòria electoral arriba enmig de les negociacions entre el PP i Vox per formar govern a Extremadura, Aragó i a Castella i Lleó, on, per cert, avui comença la ronda de negociacions per investir el popular Alfonso Fernández Mañueco com a president de la comunitat.
La formació de Santiago Abascal ha dit que no afectaran a la campanya d'Andalusia. Es Pepa Millán, portaveu de Vox al Congrés.
Y vamos medida a medida y acuerdo a acuerdo, con garanties y con plazo de cumplimiento.
El que sí que pot tenir un impacte en la campanya, si al final els partits d'Esquerra del PSOE es presenten de manera conjunta, de moment Sumar i Podem no aclareixen si concorreran en solitari o sota una aliança.
I pendents també de l'impacte de la borrasca Teresa a les Canàries, Emergències ha activat un alert a la població de Tenerife per avisar de les intenses pluges i demanar als residents de l'illa que limitin els desplaçaments.
El govern canari a més ha activat la situació d'emergència per risc de pluja i per inundacions en aquesta illa i a Gran Canària, on s'ha desplegat la UME. A més, s'han posat en alerta La Palma, La Gomera, El Hierro i s'han suspès també les classes a tres de les illes de l'arxipèlag canari.
I la jutgessa que investiga la Dana de València ha citat a declarar com a testimoni i l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón.
Li demana que porti els missatges i les cridades del dia 29 d'octubre de 2024 relacionades, evidentment, amb la gestió de la tragèdia que es va saldar, recorda, amb 237 víctimes mortals. La secretària general del PSOE valencià, Diana Morant, exigeix la compareixença dels responsables a davant dels tribunals i també exigeix a Mazón que torni la seva acta de diputat.
Vuelvo a repetirle al señor Pérez Llorca que tiene que expulsar al señor Mazón y que le tiene que pedir el acta de diputado, porque no podemos normalizar que también el expresidente de la Generalitat vaya al juzgado por un tema tan importante y que siga sentado y además con todos los privilegios.
I el Congrés dels Diputats obre la porta a reformar el Codi Penal per ficar a la presó tots aquells conductors que superin els 15 km hora al límit per mà. Serà el cas si transcorren per vies urbanes i a 70 si van per trams interurbans.
És una proposta del grup socialista del Partit Popular. Qui s'ha abstingut considera que té poc rigor són el diputat del PSOE Juan Carlos Jerez i el popular Fernando de la Rosa.
En sus manos está, señorías, pero todos sabemos que solo hay una opción válida. Votar sí, que es votar por la vida.
Jurídicamente es un error lo que ustedes plantean. No atienden lo que dicen las víctimas, no atienden lo que dicen los expertos. Presentan una proposición de ley, no un proyecto de ley. Y vienen aquí, suben encima, alardean de que hay que atender a las víctimas. Creo que hay que atender a las víctimas.
I la jutgessa considera que el manteniment de la passarel·la de Santander, en la qual varen morir 6 joves, correspon al govern central.
La magistrada ha acordat dirigir l'acció penal contra 2 funcionaris de demarcació de Costes per indicis de negligència. En una interlocutòria, la jutgessa afirma que Costes és l'única responsable de garantir l'adequada conservació i manteniment també d'aquesta passarel·la que es va rompre.
I un apunt de la crònica internacional, el bloc d'esquerres ha guanyat les eleccions legislatives de Dinamarca amb el 48% dels vots i 84 escons. Ara bé, la coalició liderada per la ministra socialdemòcrata, Mette Frederiksen, haurà de pactar per poder governar. L'avançadora dels comicis ha lamentat no haver obtingut més vots.
Però diu que no hi ha res que la pugui posar trista perquè els socialdemòcrates han estat els preferits de la societat danesa. Diu, sigui com sigui, però, el partit de centre dels moderats seran decisius, així com els 4 diputats que reparteixen a parts iguals Groenlàndia i les Illes Feroe. Els comicis s'han avançat després de la crisi diplomàtica amb els Estats Units, precisament per l'atac a l'illa de l'Àrtic.
I dedicam aquests darrers minuts abans de les 8 a la cultura.
Escoltau l'informatiu matí. I de 3 Ràdio.
Comencem el Caixa Fòrum de Palma, que canvia la seva pell i ens ofereix una excel·lent oportunitat de visitar el món i de fer-ho a través dels ulls d'alguns dels millors fotògrafs. Això vol dir del National Geographic amb l'exposició Colors del Món, que ens convida a reflexionar sobre la seva influència en les diferents cultures. Sandra Martínez.
Sense anar més enfora, el blanc pot ser senyal de puresa, però també de dol. El groc, de perill o de poder. El vermell, de pau o de guerra. I d'aquesta manera, amb la mirada ben oberta, és com veuen el món, com ens el fan veure aquestes fotografies amb la natura salvatge marca de la casa, però que va més enllà. Rubén Duro és assessor científic d'aquesta mostra.
Associamos National Geographic a fotografia de naturaleza, fotografia de fauna, fotografia de paisaje. Pero pocas veces asociamos National Geographic a otro aspecto de la fotografía, que es la fotografía etnográfica, la fotografía cultural. Y los colores, organizar la exposición por colores, era una excelente manera de poder mostrar de qué manera tan distinta ven las diferentes culturas cada uno de los colores.
Ossos polars de blanc immaculat, colibris de morat impossible, ocells salvatges tan verds com la selva que els envolta, però també els ulls d'una nina emparada per la seva germana o els d'un infant somrient a un campament de refugiats. Són dues imatges d'una sensibilitat especial per a una raó clara.
A partir d'un determinat moment empezaron a aparecer fotògrafes de National Geographic que demostraron que su capacidad, su calidad técnica era exactamente igual que la de los hombres, de los fotógrafos de National Geographic, pero incorporaron una sensibilidad distinta. Es irremediable. Cuando los que visiten la exposición seguramente incluso podrían detectar cuáles son las fotografías llevadas a cabo realizadas por mujeres o las realizadas por hombres.
Colors del món es complementarà amb visites guiades, amb un cicle de cinema pels menuts de la casa i amb el taller familiar Menjam en Colors. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, that is all he said. I ja fa 10 anys de la mort de David Bowie i per això la sala Sótano prepara un concert d'homenatge. Ha estat a petició dels Brands Cannibal i es diu senzillament això, 10 anys sense Bowie, reunirà aquest 27 de març, aquest divendres, aquesta banda i els Fera. Començarà a les 8 del vespre i la idea és recordar la figura del cantant de Bowie combinant els temes propis de cada banda amb versions del llegendari artista britànic. Els Brands Cannibal ho tenen clar, volen ser Bowie. Al espejo
per això el darrer senzill que han presentat es diu justament això, Tu quieres ser Bowie. Aquesta banda mallorquina de rock alternatiu està formada i encapçalada per Manu Molina, que explica que el concert, en part, gira, en certa manera, entorn d'aquesta cançó, que precisament li ret tribut a David Bowie, aquest artista britànic, amb una lletra irònica sobre el món cultural i la música de la manera en què es fa avui en dia.
És una certa... como os diría, una cierta referencia bastante sarcástica y bastante irónica, pues a quienes en el mundo cultural y especialmente en el mundo musical se comportan de una forma completamente distinta a la que lo hacía Bowie. Es decir, Bowie era una persona, como digo, muy generosa, seguramente porque tenía un gran talento.
Una balada que es completará, dèiem, a l'actuació de Fera. Un grup que compartirà escenari en aquest concert especial dedicat, dèiem, a Bowie, ho explicava Carles Riera, bateria de la banda.
I com deia abans, aquest concert servirà també per introduir noves cançons del nostre univers particular, d'aquest univers Fera. Tenim ara mateix a les portes de sortir un EP amb 5 temes que suposen per nosaltres una pujada d'escaló, que tot i que mantenim aquesta electricitat i aquest missatge, aquestes lletres punyents, anem, ja t'he dit, una passa per amunt i el duim a un terreny, te diria que un poquet més sofisticat, amb més intensitat.
Una trobada de l'escena alternativa local al voltant del llegat d'un dels artistes més influents de la música contemporània.
I arribam a les 8 amb aquesta coneguda cançó, Gino Paoli, un dels grans autors de la cançó italiana mort als 91 anys a la seva Gènova natal.
En 60 anys de carrera, amb 3 abandonaments i 3 retorns, va popularitzar de forma extraordinària cançons que posen música a la cultura italiana. Aquest Sapore di Sale en seria un exemple, composada l'any 1963 a la platja de Sicília abans d'una actuació en un moment de felicitat.
Sapore di sale, sapore di mare.